La primera radio.
Denia FM, hay debate con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro espacio de opinión Hay Debate, en el que analizaremos la huelga educativa indefinida. Queremos conocer la problemática que enfrenta nuestro profesorado y que ha llevado a esta convocatoria. Saludos primero de quien les habla, acompañada al control técnico por nuestro compañero Toni Casado. Desde hoy lunes, 11 de mayo, el profesorado de la Marina Alta se encuentra en huelga indefinida, con la que se busca visibilizar una serie de demandas que consideran urgentes e inaplazables. Reducción de ratios en las aulas, refuerzo de plantillas docentes, mejora de las condiciones laborales, incremento de la inversión en la escuela pública, garantizar una educación inclusiva, equitativa y con los recursos adecuados para atender a la diversidad del alumnado de manera efectiva. Resultado de numerosos problemas estructurales que arrastran desde hace años y que afectan al sistema, no solo a los docentes. En la previa a esta convocatoria se han sucedido desde hace meses diferentes movilizaciones y actos de protesta del profesorado de nuestra comarca a puertas de sus respectivos centros educativos, además de aquella jornada de huelga también el pasado 31 de marzo y esta misma semana pasada otros dos días de parón, el lunes 4 de mayo por parte del personal de los comedores escolares, el jueves 7 en las escuelas infantiles en la educación temprana de 0 a 3 años. Como decimos, el resultado de numerosos problemas estructurales. Y hoy en nuestro espacio queremos conocer de primera mano las voces de quienes están en el corazón de la educación, de nuestros docentes, con quienes vamos a compartir, además de las principales reivindicaciones en esta lucha por una educación de calidad, sus vivencias diarias también y los desafíos a los que se enfrentan. Así que ya sin más preámbulos, les informo quién nos acompaña en esta mesa de redacción. Contamos con la participación de Isabel Moreno, presidenta de la Asociación de Direccions d'Infantil i Primària de l'Escola Pública i directora del CEIP Port de Xàbia. Bona vesprada, Isabel, moltíssimes gràcies.
Bona vesprada, Miriam.
Amant Ortiz, director de l'IES Xevic d'Ondara. Moltíssimes gràcies, bona vesprada, Amant.
Hola, bona vesprada.
Malena Cremades, coordinadora de l'Assemblea de Professorat per la Vaga en l'IES Horts de la Mar de Dénia. Bona vesprada.
Bona vesprada, Miriam.
Moltíssimes gràcies també. I també ens acompanya Joan Sarrió, que és membre del Consell Escolar del Col·legi Pou de la Muntanya de Dénia, per a conèixer també com s'està vivint, no?, aquestes jornades reivindicatives, educatives i també aquesta vaga des del punt de vista de les famílies de l'alumnat. I este col·legi, a més, com ja vam explicar la setmana passada, ha iniciat una campanya de recolzament en un change.org. Joan, molt bona vesprada i moltíssimes gràcies també.
Molt bona vesprada.
Moltíssimes gràcies, sobretot perquè, bueno, avui és un dia intens per a vosaltres, està sent intens i sobretot perquè, bueno, també estava convocada, està convocada una manifestació en Alacant i, bueno, pues heu decidit o, bueno, heu habéis dicho sí, no?, a aquesta invitació que vos varen fer des de Denia FM per a estar avui sí, a nosaltres i no en esa manifestació recolzant als vostres companys. O sigui que moltíssimes gràcies de veres als tres per estar així amb nosaltres. I bé, a mi m'agradaria començar per el dia d'avui, aquesta primera jornada de vaga educativa. Portem unes horetes únicament, però bé, com vegeu que s'està desenvolupant o com heu vist que s'està desenvolupant almenys als vostres centres o als vostres municipis, no?, a Xàbia, Ondara, a Dénia. Com vegeu que s'està desenvolupant aquestes primeres hores? Qui vol començar? Malena, per exemple?
Bé, doncs jo crec que l'inici de vaga ha sigut molt contundent. El moviment assembleari que s'ha format durant aquests mesos ha sigut brutal en la Marina Alta i en tot el País Valencià i això s'ha notat molt, no? Portem intentant negociar en conselleria des de setembre i no ens ha escoltat, no ha volgut negociar. Vam fer una vaga ja a desembre i altra el 31 de març amb un nivell altíssim de participació, històric. I bueno, ha continuat així. Ha continuat avui amb unes xifres impressionants. I les manifestacions, ens han arribat imatges, com tu bé has dit, no hem pogut estar, però de veres que ens arriben imatges dels nostres companys i companyes que estan allà. i és impressionant, és impressionant.
Amant, Isabel, com esteu vivint-lo, com heu vivit vosaltres als vostres centres i als vostres municipis? Què veieu?
El que diu Malena és veritat. L'última vaga, poc més del 70%. Jo no havia vist mai un 70% de persones en vaga. Companys i companyes que jo no he vist mai fer vaga i estan fent vaga. I damunt una vaga indefinida. És que la contundència que diu Malena és ja de realitat. És a dir, jo tampoc he vist mai a tots els sindicats units d'esta forma. Inclús, puc dir-ho, ANPE, que no ha convocat la vaga en el seu moment, la setmana passada, ja va començar a donar suport. I avui ha arribat un correu donant tot el calendari d'actes, de manifestacions, de reivindicacions. És a dir, és que hi ha una unitat total. És que jo, a mi em diuen que això a principi de curs va passar i no m'ho crec. Primer, no em crec que no n'hi hagi res per negociar per part de Conselleria, que és l'administració pública, que com a administració pública defensa la democràcia i defensa els serveis públics. Sembla que els serveis públics han de defensar-los les persones que treballem o les persones, famílies, que som usuàries, únicament. No, no. Així no, una administració que és la que garantix els drets democràtics, en aquest cas, d'educació. Jo no pensava que no hi hauria ni una mil·lèsima de negociació. Però que no, vamos, si a mi em diuen al principi de curs que estem a 11 de maig en una unió sindical com la que n'hi ha ara, i en un percentatge de persones fent vaga i de presència en el carrer com el que hi ha ara, no, jo el dic que no, per la paella, me la jugui i la perc, perquè és molt impressionant el que n'hi ha. Uh-huh.
Isabel?
Bé, pues un poc el que estàvem comentant Armand i Malena. La gran novetat i la gran sorpresa en esta convocatòria de vaga indefinida, que suposa que a tots ens passava al principi, la primera vegada que vam sentir la possibilitat d'anar a una vaga indefinida, et tremola tot el cos, perquè no podem oblidar que és una, probablement una de les situacions professionals més cruels i més dures per als mateixos treballadors i treballadores, que sembla que estem de festa, però són situacions molt dures. Pues jo crec que des d'aquell moment fins avui, veure com ha anat creixent de manera exponencial la gent que ha anat adherint-se, la gent que ha anat convencent-se a nivell de comunitats educatives. Per a mi és fonamental el que comentava Armand, de gent que mai havia anat a una vaga i ara estan secundant-la. Jo les notícies que tinc des de l'Associació de Direccions, este matí tenim un Consell de Juntes on anàvem posant un poc com estava la situació en centres i en les diferents províncies, i era bestial. O sea, però fotos de Castelló col·lapsat, Alacant col·lapsat, València col·lapsada, vull dir, és un seguiment absolutament massiu, i jo crec que la nostra conselleria, en aquest moment, l'única cosa que pot plantejar-se ara és què està passant.
N'hi ha antecedents d'una vaga d'aquestes característiques indefinides al sector educatiu? S'ha fet abans? Jo és que no me'n recorde, per això ho pregunto.
Sí, sí. Jo que crec que sóc la més major, sí que me'n recorde. Sí, va haver una vaga indefinida molt potent en els 80, a finals del 80. I, de fet, el nostre conveni laboral i la situació contractual i laboral, la situació de les escoles a nivell de accés a la sanitat, accés a estar coberts quan teníem una baixa mèdica, accés, bueno, coses molt bàsiques, es van lluitar en aquella vaga indefinida. El tema salarial es va lluitar i es va aconseguir. O sea, la famosa frase de passes més fam que un mestre d'escola no és gratuïta. Els mestres passaven fam. Val? Es va lluitar molt, va ser una vaga molt sagnant. I d'aquella vaga hem aconseguit tots els beneficis a nivell de conveni laboral i la gran majoria a nivell d'escola pública que tenim ara. Però, clar, és que mireu els anys que fa. És que t'estic parlant dels 80. Des d'aquest moment no ha hagut cap millora significativa ni cap avanç social significatiu dins del nostre col·lectiu.
I per què creieu, perquè ha comentat Amant i també ho heu recolzat, Malena i Isabel també, que heu vist professors que mai havien fet vaga, la unitat dels sindicats. Per què ara s'ha produït aquesta unió? Per què ara sí i abans no? Per què cregueu que sí ara?
Bueno, a nivell de profes jo trobo que ells en totes les avaluacions, en tots els claustres, n'hi ha massa xiquets i xiquetes, massa joves per aula. O sea, la ràtio... ho em preguntava també un altre periodista. Mira, és que estan argumentant que igual no esteu fent cas al batxillerat, aquestes persones que ara estan davant de les EBAU i tal. És que el batxillerat, la ràtio la té 35 persones. És que si volem un batxillerat de qualitat, com 35 persones? És que en educació infantil de segon cicle estan en 25 persones. És que en la secundària estan en 25 persones, també 30 persones, perdó, 30 persones. És que n'hi ha molta diversitat. És que l'escola pública, afortunadament, és l'escola del poble i el poble és divers. I n'hi ha moltes persones, o bastants persones, amb necessitats educatives específiques de suport educatiu. I això no es fa únicament amb imaginació, es fa amb recursos. Perquè les escoles i els instituts estan caent-se a trossos. El meu institut està caent-se a trossos i tenim un projecte presentat fa 3 anys. En aquell moment pressupostat en 1.800.000 euros després d'un altre pla edificant que va haver. Que el pla edificant s'ha esborrat, no? És a dir, i aleshores la gent està vint en el dia a dia certes coses que estan comentant-se, que ens arriben a les direccions, al professorat, a les famílies, i al final diu, sí, però així, qui té recursos és l'administració autonòmica, és la Conselleria d'Educació. I per una banda eixa, i una altra cosa que ha dit Malena, el moviment assembleari, és a dir, jo trobo que això s'ha fet poquet a poquet, parlant moltíssim, reflexionant moltíssim, sense coaccionar a ningú, i al final trobes que n'hi ha un moment en el que dius, ja està bé, no? Després n'hi ha invents com la llei Rovira de la llibertat educativa, que ens ha posat més problemes encara. Sí, clar, o sigui, ja prou tenim en organitzar el funcionament d'escoles i instituts a l'inici de cada curs, per a cada munt d'ara ens incorden en coses inventades que no té ningú aval pedagògic. I són coses que al final, independentment de la teua ideologia o de la teva forma de ser, trobes que s'ha de canviar això, no? I al final has vist que hi ha hagut una jornada de vaga, que el 31 de març va haver una altra jornada de vaga, i a partir de dius, és que no ens fan cas, és que res, com si no existirem. I jo trobo que això ha calat, no? En la participació i l'expectativa que n'hi ha, no? Jo trobo que n'hi ha moltes ganes de que això arribi a una negociació i una millora, no?
Sí, Malena.
Sí, i bueno, és que el que ha dit Amanda un poc és que finalment l'educació pública està per a que les xiquetes i els xiquets, independentment de d'on vinguen o de la seva situació econòmica, etc., tinguin les mateixes oportunitats. I al final el professorat de l'educació pública tenim uns valors comuns i això, quan en una assemblea es reuneixen totes aquestes persones que tenen eixos valors i es posen en comú, ixen unes coses molt boniques. O sigui, jo d'esta vaga de veres que el moviment assembleari en l'Institut dels Horts de la Mar s'ha creat una assemblea tan bonica en la que ens hem animat a totes i a tots, perquè com bé ha dit Isabel, una vaga indefinida és molt dura, molt dura, i és un sacrifici molt gran, personal i professional. I quan ens hem juntat totes i ens hem posat el cor damunt de la taula i hem dit anem a per totes i ens hem animat i hem plorat, ixen coses molt xules, perquè al final la força col·lectiva és brutal i s'està veient avui en els carrers. Avui està Conselleria veient els valors que tenim el professorat de tot el País Valencià.
Mm-hmm. Isabel.
Sí, jo crec que a més estan en absolut acord en el que estan comentant els meus companys i companyes. Ens hem trobat, jo crec que ens ha encoratjat moltíssim la situació insultant que estem vivint dia a dia per part de la nostra conselleria. Penseu que, com bé dia Malena al principi, des de setembre es va demanar iniciar negociacions, que no se'ns va fer ni cas. Però una vegada ja instaurat el calendari de negociacions, ens han passat coses molt dures. O sigui, ens ha passat que els nostres representants sindicals arriben a una mesa de negociació i que la consellera no aparega. I que no aparega perquè està en la Santa Faz passejant. Vull dir, com se t'acudi d'una consellera o d'un conseller ha d'estar per damunt de tot això. O, per exemple, que quan en l'última negociació es planteja el tema salarial, es planteja una pujada de sou d'ací a 3 anys, al 2029, de no arriba a 20 euros nets al mes. És insultant. És insultant, i després d'això és insultant sentir al president de la Generalitat, el senyor Pérez Llorca, dir en sessió de Corts Valencianes, de les nostres Corts, dir que no pot acceptar que els mestres, que el professorat, utilitza els xiquets i xiquetes en la seua lluita econòmica. Vull dir, això és un insult per a tots nosaltres. Jo crec que aquestes situacions són les que han fet que gent que en un moment determinat pues bueno, pues igual no pensava que la vaga indefinida fora una solució, o gent que mai havia fet vaga perquè no era la seva opció de protesta, ha arribat un moment en el que han dit ja està bé. O sea, quan comentàveu que el professorat tenim uns valors molt arraigats, estem parlant de la vocació dels mestres, dels professors, clar, però tu no pots apel·lar a la vocació per a maltractar a tot un col·lectiu. O sea, jo, la meva vocació pues pot ser ara, en vaga indefinida, és molt més gran que la de la setmana passada. Mm-hmm. Vull dir, no embrutes la meva vocació.
Sí, sí, Malena.
Sí, volia precisament parlar del que has dit, Isabel, que estan dient que nosaltres utilitzem a l'alumnat com a rehens, han dit. O sigui, és que és una paraula molt lletja, molt lletja. I els únics que estan utilitzant a l'alumnat com a arma és la conselleria. Igual que és el que han fet amb el valencià. El valencià l'utilitzen també per a fer propaganda, per a enfrontar a les famílies. O sigui, és una situació insostenible. Els atascs que ha patit la llengua durant aquests mesos, amb aquesta llei que l'únic que ha fet ha sigut enfrontar a les famílies, fer que ja no es poden fer les classes amb criteris pedagògics. Mm-hmm. Ara, abans les classes es feien pues, segons les necessitats dels xiquets i les xiquetes, es repartien de certa manera. Ara ja no. Ara el que prima és la llengua. I tot això ha sigut perquè la conselleria ha utilitzat la llengua per a embrutar l'educació pública.
Bueno, Joan, com el vegeu des del punt de vista dels pares? Per què esteu fent, no, esa campanya també en Change.org des del CEIP, Pou de la Muntanya, des del Consell Escolar de ILAFA, del col·legi?
Nosaltres, la veritat és que, som espectadors de la situació dels mestres, però som espectadors perquè som espectadors també que tinguin que implicar-se en l'assunt. És com diu Isabel, que al final pareix ser que les famílies i els educadors són els que tinguin que tirar avant un pilar fonamental de la societat. Vull dir-te, al final la societat sempre es basa en uns pilars, jo crec que l'educació és un d'ells, principalment, i no pot ser que l'administració pública no estigui cuidant aquests pilars bàsics de la societat. Jo crec que nosaltres, en el Consell Escolar, el nostre cap de directiu ens ha explicat les seues raons. Nosaltres no puguem estar allunyats d'aquestes corresponsabilitats, més que res perquè són corresponsabilitats que afecten directament a les famílies i als nostres fills. Nosaltres sabem que n'hi ha una part reivindicativa econòmica dels mestres, que jo crec que és una lluita que tenen que fer ells, perquè és una cosa professionalment d'ells i és una cosa que ells tenen que tirar endavant i que crec que és l'arma fonamental de la conselleria per a desmuntar esta vaga. Jo crec que està veient-se en tot el que està passant, que almenys les famílies són les que estem veient els datos econòmics de lo que esteu cobrant, que és el que n'hi ha. Nosaltres jo crec que des del primer moment en el que és les pares del Pau de la Muntanya sabem que n'hi ha una altra realitat que n'hi ha que apoyar i és el tema de les aules. I com bé he dit, Amat, els col·legis estan caigant a trossos. Nosaltres des del col·legi del Pau de la Muntanya la setmana passada, abans de la vaga indefinida, vam traure una proposta que hem fet un escrit directament a la conselleria i a l'alcaldia de Dénia en el sentit que volem ja que plantegin el tema de la situació tèrmica del col·legi. Nosaltres hem demanat que, per favor, que es fiquen a ello, que estem parlant de xiquets i xiquetes que estan treballant, perquè estudiar és el seu treball, anant a un lloc de treball, i els mestres, que també són els que conviuren en ells, a unes temperatures a partir de juny que tenen que veure que els xiquets tenen que estar adequats a les seues aules. Nosaltres ahir estem molt implicats en el col·le demanant aquest aspecte. Aspectes com el tema dels orientadors, aspectes com el tema de les persones que tenen que ajudar a nivell lingüístic als xiquets a que progressin i que no es queden darrere, perquè al final nosaltres pensem que tot xiquet i xiqueta que entra al col·le a estudiar, des de primària infantil o des de secundària, que a mi em pilla més junt perquè els meus nens xiquets són més xicotets, però crec que n'hi ha que fer que tots els xiquets avancin i que avancin al mateix nivell i que avancin d'una forma unitària que ningú es queda darrere. I per això n'hi ha que adequar les aules. Jo crec que ahir és on nosaltres hem que lluitar junt als mestres en aquest aspecte. Els xiquets necessiten, i la societat ha canviat, i demogràficament, per exemple, jo que conec Dénia poc, però jo no sóc de Dénia, però a mi el que em diuen la gent és que demogràficament Dénia ha pujat com l'espuma i a mi em diuen que els col·les són els mateixos que antes que fa 20 anys. Jo no els conec, però em diuen que són els mateixos, això de les estructures, si és la mateixa i tens una sobrepoblació, no puguen tindre els xiquets com estem tinguent, que tenen que escolaritzar-se de forma obligatòria en aules que ara mateix nosaltres en el Pau de la Muntanya tinguem dos aules en 27 alumnes. Què està passant? Hi ha una massificació que nosaltres tinguem que intentar velar per a que no passe, perquè pensem que els mestres tenen que treballar en unes qualitats i unes condicions que no són les que estan tocant ara mateixa i que nosaltres ahir pleno apoyo en aquestes reivindicacions perquè creguem que n'hi ha que haver pues, mestres de PT, d'AL, d'audició, llenguatge, d'apoyo, d'orientacions, més en cada aula i saber identificar en cada aula quines necessitats n'hi ha per a que la eficiència del col·le siga la màxima i que puguen aportar el màxim possible als alumnes i sobretot que treballen en les condicions dignes que mereix un pilar bàsic de la societat. Nosaltres ahir tinguem que estar al vostre costat i soles animar-vos a que això continuï avant i que la conselleria vos faci cas a les vostres reivindicacions, sobretot com a pare, a reivindicacions que afecten al meu fill i filla per el que a mi em convé, saps? Vull dir, també és aixina, però que, vamos, que nosaltres creguem que ben explicat la situació i apartant que sempre pareix ser que sols els mestres demanen diners, apartant ixa equació de lo que estem parlant, jo crec que qualsevol família, bé siga del públic, inclús ja m'atrevisca a estar de la concertada, que també té que tindre els seus estàndards, tenen que tindre clar de que al final els xiquets tenen que estar en una aula en condicions òptimes, tant de persones que aporten l'educació, que són els mestres, que veuen quines necessitats tenen que tindre cada xiquet i xiqueta del col·le per a poder adaptar-se a ells, com a nivell climàtic, com a nivell d'infraestructures, que no ho oblidem que la societat canvia i que la societat ha d'estar aportada en un nivell bàsic de que tot estigui bé.
Hacemos un alto en el camino, reponemos un poquito de agua, tomamos un poquito de aire y en unos minutos regresamos.
Ganas de sol, ganas de isla. Activa modo day trip y escápate a Formentera ida y vuelta en el día. Con Balearia estás a solo 2 horas en Fast Ferry. Reserva ya desde 55 euros en balearia.com y activa ya tu verano. Balearia.
El boom de primavera de Hola Wifi ha sido todo un éxito.
Así que mantenemos la oferta hasta finales de mayo
y te preparamos para la llegada del Mundial con el sorteo de un televisor QLED Smart de 55 pulgadas para ver a la selección a lo grande. Contrata ahora tu internet rápido y estable con instalación profesional sin permanencia y primer mes gratis. Este Mundial vívelo en 55 pulgadas. Llama ahora al 635 30 30 30. Hola Wifi, el boom de primavera.
El 16 i 17 de maig, Xalònia és el teu pla. Festival del Vila Picaeta, Fira Xaló Obert, Rastro i Mercat de la Terra. Nit de concerts amb les actuacions de Naina, Quinto, DJ Trapela. Estètica electrònica amb Ernesto Di i Juaner. Tardeo amb El Malecom i Swing Rumba. Batucada, Colp i Repic, La Bandeta Jove, Grup de Danses, La Murta, l'Associació Musical i la Festival de Xaló. Programació infantil amb El Mostre Petorro, Muixerangues, Rocódrom, Tallers i molt més. T'esperem.
Atención, ¿quieres ser policía nacional o guardia civil? ¡Estás de suerte! Se ha lanzado la mayor oferta de empleo para las fuerzas de seguridad de los últimos 15 años. 6.094 plazas para policía nacional y guardia civil. Aprovecha esta oportunidad y sácate la plaza en tiempo récord con los mejores, con Geopol, la academia líder en preparación de oposiciones. Solicita información sin compromiso en academia-geopol.es. Geopol, la academia de la que todo el mundo habla.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96 578 4242.
¿Buscando tu mejor versión este verano? En David Mayolde te lo ponemos fácil. Consigue tus objetivos por solo 50 euros al mes con plan nutricional incluido, sin excusas. Encuéntranos en Denia Carret Colombay de 3 al 644-281348 o búscanos en Instagram. David Mayolde entrenador. David Mayolde está listo para guiarte.
El boom de primavera de Hola Wifi ha sido todo un éxito.
Así que mantenemos la oferta hasta finales de mayo
y te preparamos para la llegada del Mundial con el sorteo de un televisor QLED Smart de 55 pulgadas para ver a la selección a lo grande. Contrata ahora tu internet rápido y estable con instalación profesional sin permanencia y primer mes gratis. Este Mundial vívelo en 55 pulgadas. Llama ahora al 635 30 30 30. Hola Wifi, el boom de primavera.
El 16 i 17 de maig, Xalònia és el teu pla. Festival del Vila Picaeta, Fira Xaló Obert, Rastro i Mercat de la Terra. Nit de concerts amb les actuacions de Naina, Quinto, DJ Trapela. Estètica electrònica amb Ernesto Di i Juaner. Tardeo amb El Malecom i Swing Rumba. Batucada, Colp i Repic, La Bandeta Jove, Grup de Danses, La Murta, l'Associació Musical i la Festival de Xaló. Programació infantil amb El Mostre Petorro, Muixerangues, Rocódrom, Tallers i molt més. T'esperem.
¿Necesitas un taxi? Llama a Asociación Taxis Denia. Estamos contigo las 24 horas, todos los días, para lo que necesites. Trabajo, ocio, urgencias, siempre disponibles, siempre en tu idioma. 965-78-65-65. ¿Buscas un vehículo adaptado? Contamos con Eurotaxi, pensado para personas con diversidad funcional, comodidad, accesibilidad y atención personalizada. Porque cuando piensas en moverte, piensas en Taxis Denia. 965-78-65-65. Tu taxi de confianza.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96 578 4242. Denia FM.
Regresamos con nuestro Hay Debate, en el que estamos poniendo hoy el foco en la huelga indefinida educativa que ha comenzado hoy mismo en toda la comunidad valenciana. Hablábamos antes de, bueno, marcharnos a publicidad, estaban parlando, ¿no?, de esta situación del día a día del nostre sistema educatiu, perquè a mi m'agradaria aprofundir una miqueta més també en este tema, en les vostres reivindicacions, ¿no?, en esta vaga, perquè tot pareix que sempre, que també ho ha comentat Joan, ¿no?, tot pareix que sempre s'enfoca o gira tot entorn a les retribucions econòmiques, ¿no?, però n'hi ha moltíssim més, ¿no? Quin és el dia a dia que es trobeu vosaltres com a docents dins de les aules? Quin és el vostre dia a dia? Perquè ja també heu estat comentant, ¿no?, aquestes ràtios i demés. Amant, el dia a dia.
El dia a dia, bueno, la ràtio és el nombre de xiquets i xiquetes per aula, ¿no?, i aleshores ahir hi ha massificació. És una cosa recurrent. O sea, una persona, un profe, no arriba, o que tinga unes hores amb una persona de suport, no s'arriba a poder atendre adequadament. Nosaltres tenim projecte Erasmus. Fa 3 setmanes, entre ells una orientadora, acompanyant a la xiqueta i xiqueta, va estar en Itàlia, diu: quantes persones teniu de suport de pedagogia terapèutica? I va entendre mal, l'Itàlia va dir 6. Diu: no, 60. Jo m'esborrone, perquè jo pensava que estava prenent el pèl. 60 persones de suport? en un institut de 1.300 persones, el nostre 3.020. I tenim una en tot el centre, més mitja que a voltes ens donen, més l'aula de, específica, en, més una, un projecte que tenim de formació bàsica, i tenim una altra. Però del centre tenim una, i tenim mitja també profe d'audició i llenguatge, mitja mestra, per a tot el centre. Dius, caram. Dies que el temps passava pressa i que no volíem, que n'hi havia coses que potser s'oblidarien. Estem parlant del professorat, però en les escoles i instituts treballen més persones, com és l'administració i serveis, i com és també les persones d'atenció educativa. Uh-huh. Jo sempre dic, nosaltres tenim dues persones per a gestionar tot. Bueno, dues persones ara, normalment sempre tenim una. Que li dic, quan es posa malalt o li passa alguna cosa, jo poso un cir i me'n vaig. I que fas un altre director, perquè no m'imagine, o sea, és que costa moltíssim, no? I un dels punts d'esta vaga és també la reivindicació per la dignitat, el reconeixement i les condicions laborals justes, no? Per a les nostres companyes i companys, que són personal no docent, però que estan en la mateixa, no? I el dia a dia, ja que parlàvem també ara, quan estava tancat els micros de batxillerat, en l'optativa de psicologia, de primer debat, han fet un estudi sobre quins són, bueno, pues, la situació, com es troben les xiquetes i xiquets en l'institut, i una de les coses que diuen millora de les instal·lacions, perquè per molt bonica que sigui la Marina Alta i molt bones vistes que tinguem a la Vall de la Guàrdia i al Montgó i estar en un lloc tal, superxulo, pues resulta que les instal·lacions no són adequades, que vas a fer educació física i com ha plogut el dissabte, pues, ui, ja està la cosa, per una setmana tenim aigua i no podem fer res, i així, etcètera. No? Aleshores, el dia a dia és un dia que va calant i que va quedant frustració, no? Perquè n'hi ha molta il·lusió, n'hi ha moltes ganes, jo trobo que n'hi ha, abans parlant dels valors, n'hi ha una cultura entre el professorat de que ens agrada i es creem l'escola pública i es creem l'educació com a projecte social, i per altra banda veus aquestes limitacions i que no n'hi ha ningú a l'altre costat per dir-te sí, n'hi ha recursos, perquè quan a més n'hi ha alguna cosa com una reparació de goteres, pues has de pagar-ho en els diners que té l'institut, que són 23.000 euros, que lleves a les activitats, als projectes, al material de cicles formatius com el d'estètica, com el de fabricació i muntatge, fred i calor, etcètera, no? Això és el dia a dia.
Uh-huh. Isabel, Malena.
Sí, bueno, jo només volia dir-te, Miriam, que has preguntat com és viure, no?, el dia a dia. Jo crec que més que viure és sobreviure el dia a dia el professorat del País Valencià, perquè, bueno, com ha dit Amand, les ràtios són altíssimes, n'hi ha molts alumnes amb necessitats, n'hi ha molt d'alumnat, a Ciadena, per exemple, n'hi ha molt alumnat nouvingut, no?, que, bueno, arriba i no coneix la llengua, i totes aquestes coses mereixen que hi hagi molt de personal de suport. I això, aquestes són les condicions que tenim.
Això crea frustració, no? Ara que estàs parlant, perquè dius, en les avaluacions trimestrals que tenim i en les reunions de coordinació, diu, pues tal xiquet o tal xiqueta, diu, sí, fa si estàs al seu costat. Però clar, en el moment en què el gires i t'has d'atendre a 25 persones i deixes de veure eixe, que al millor són eixe més dos, tres més, i ja no pots atendre-lo adequadament, això crea frustració. Perquè aquesta persona té oportunitats i l'estem restant. Vull dir, és una persona que podria aprendre a un ritme, a un estil diferent, diferent o propi, però com no tenim recursos per atendre-lo, això crea frustració. Bueno, m'estic jo
sí, no. Sí, a més, hi ha una falta d'agilitat a l'hora de donar resposta a les situacions que tenim en les escoles. Comentava Malena el tema de la sobrevinguda. Bueno, la comarca en general és bestial, bestial la sobrevinguda que estem tenint en els últims anys. Quan dic bestial és que la grandíssima majoria de centres, i m'atreviria a dir tots, bueno, els de Xàbia tots, els de Denia sé que també, no sé on d'ara, anem habilitant aules per a poder incorporar l'alumnat que arriba, que òbviament i afortunadament el nostre sistema educatiu ens obliga a escolaritzar a totes les personetes que arriben, però què suposa això? En el meu centre, per exemple, un centre d'una línia, jo tinc dues aules habilitades, no tinc l'espai que utilitzàvem com a laboratori, l'hem anul·lat. La biblioteca està anul·lada. El aula d'informàtica està anul·lada, l'aula d'idiomes està anul·lada. Vas per les escoles i pels passadissos vas veient xiquets i xiquetes sent atesos.
I què implica això per a que els pares que ens estan sentint ho sàpiguen, Isabel? Què implica
pues
tot això?
Això implica que nosaltres no podem garantir una atenció als seus fills i filles com es mereixen i com nosaltres volem. I això crea un nivell de frustració i de saturació en el professorat que ens porta fins ací, fins que rebentem.
Però sí. Això porta la pregunta és, quan hi ha els pares tenen que saber, jo perquè estic en el Consell Escolar i perquè al final els mestres ho expliquen, però a mi em xoca molt, vull dir-te, la pregunta és esta. I un inspector, quan ve un nouvingut, si té que obrir una aula nova, quant de temps tarda en aplicar i en donar-vos els recursos que els mestres necessiteu en aquesta quantia d'alumnes nous que esteu obrint una aula nova?
No ens poden donar els recursos perquè ja no tenim, o sea, ja les escoles no tenim espais. No tenim espais, per tant, no mos poden donar recursos a mi. Que m'habiliten una altra aula, jo estic tremolant perquè penseu on els clave ja, els clave al menjador. No sé on clavar-los. A mi no era igual que m'envien les 25 taules, les 25 cadires. Si és que em dona igual, no és un problema de lo que envien, és un problema de la resposta. Quan tu tens una franja mediterrània que està saturadíssima, a més, amb una complexitat de l'alumnat que ens arriba. Penseu que nosaltres, quan la guerra d'Ucraïna, vam escolaritzar a una barbaritat de gent en unes condicions precàries. Jo, al meu centre, tinc un 62% d'alumnat estranger en primera o segona generació. 62%! Mireu el que vos estic explicant. I tot això amb 27 dins de l'aula. Clar, com se'n van estos mestres a casa? Pues clar, és que nosaltres necessitem ser àgils i no ens pot passar que ens diguen que no tenen diners, perquè si voleu entrem al tema dels diners. Si voleu podem entrar al tema.
Entra.
El primer que va fer este govern autonòmic quan va arribar va ser suprimir l'impost que gravava les herències a les altes fortunes. Vull dir, han deixat d'ingressar, no vull contar mentira perquè ho tenia per aquí, 127 milions menys d'euros en aquestes recaptacions. ¿Vale? Després, jo considero que com a polítics hi ha una obligació de negociar. Per tant, si portem no sé quant de temps pegant la patada per la infrafinanciació, per la financiació injusta que estàvem patint com a poble valencià, es demanaven 1.700 milions d'euros. 1.700. Del govern central es diuen, no, 1.700 no, 3.669. I dius, ai, no los quiero. No los quiero, perquè com també li has donat a Catalunya, pues entonces no los quiero. A veure, per favor. Este govern, l'altre dia va entrar una informació xifrant econòmicament les nostres reivindicacions en 2.400 milions d'euros. La primera cosa, a mi m'agradaria veure els informes i per què està xifrat en 2.400 milions d'euros. Perquè si realment és així, imagineu, per favor, com estem de mal. Val? 2.400 milions d'euros. Agafa els diners de la infrafinanciació. Agafa els diners que t'estan donant. Encara te'n queden 1.200
de sobra.
Vull dir, a què estem jugant? A barallar-nos políticament entre administracions? A mi em dona igual. Em dona igual qui governa aquí, qui governa allà. Bueno, no em dona igual, però no ha de ser definitori. Tu has de governar i has de treballar per aconseguir el màxim possible per al teu poble, dic jo. Val? Entonces, no entenem res. I no entenem que s'estiga venent des de la nostra conselleria una imatge dels mestres i del professorat com si l'única cosa que ens interessara fora els diners i com si aquest conflicte fora únicament econòmic. Portem molts anys amb el conflicte econòmic, molts anys. Amb el govern anterior no ens va empujar el sou tampoc, però les altres condicions no estaven com estan ara.
I també n'hi ha que dir que el professorat valencià és dels pitjors pagats de l'Estat. Vull dir, és que també partim ja que no estem tots en la mateixa llina d'eixida. O sigui, que històricament això ja se sap. El professorat valencià, bueno, pues no. Si vols cobrar més, vés-te'n a Navarra, País Basc, coses així, perquè així no vas a Qatar. I, bueno, pues també hi havia per a informació que des del 2007 no es toca res. Pues el 2007 em vaig comprar jo un cotxe que costava 15.000 euros i el mateix cotxe, mateixa marca, anys després em costa 24.000. Però el meu sou és el mateix. És un exemple personal que no sé si s'ha de dir, però mos passa a totes les persones, no? De dir, caram, i això com és?
A més, també han dit fa uns dies que tenen promesa no sé quants milions d'euros que van a donar-li a escoles que segreguen per sexe. Ja. Dir que és que, dir això, és que clama el cel.
Sí, sí, sí. Quan estaves comentant abans sobre la concertada, només un xicotet apunt, quan ve la sobrevinguda no van a la concertada, no perquè no vulguin anar o perquè no, perquè no hi ha l'opció d'anar a la concertada. Si la concertada està amb una ràtio 25, no pugen a 26-27. Per què? Perquè a la conselleria li costa diners cada persona que va a la concertada. Llavors és com, no, no, aquí no van, se'n van tots a la pública, amb la qual cosa ni tan sols es fa un repartiment equitatiu de l'alumnat que arriba al nostre sistema educatiu. Simplement volia apuntar un
poc. Però això és molt important que això ho expliqueu. Jo crec que el que és important que expliqueu és això, perquè jo crec que la gent no sap aquestes coses. La gent no sap que la càrrega se n'emporta soles els col·les públics. La gent pensa que així tot es repartís. I estic dient el mateix, jo no soc de Dénia, però a mi la gent em diu que en Dénia estan els mateixos col·les ara fa que 20 anys. I la població crec que en Dénia no és la mateixa, ni en Orbo ni en ningú lloc. Vull dir, jo crec que ara mateixa el que fa falta és que s'estudia i se dote el que fa falta de les condicions laborals. Però les condicions laborals són tant físiques com emocionals com de feina en les aules. I jo crec que això és el que al final la gent té que entendre, que n'hi ha que lluitar fort per ahir, perquè si no, se mos cau el pilar de l'educació. Igual que s'ha caigut alguns pilars bàsics altres, però és el tema d'educació, que és fonamental, perquè els nostres fills van ahir, pues, al final les famílies tenen que tindre això. I n'hi ha que fer-ho arribar, d'alguna forma. Això és el que tinc que dir.
Tu coneixes el sector de la sanitat. L'educació és un poquet així, ara que parlem de necessitats i de ràtios. És a dir, en la sanitat és un problema greu, i encara que tingués un contracte d'estos, una assegurança privada, diuen, vés-te'n a tal hospital, que ahí t'atendran, que és públic. Doncs pues així és el mateix. Si el teu xiquet o la teva xiqueta té necessitats educatives, diran, no, mira, s'inventaran mil excuses, però per no atendre't. Yeah. Perquè això són recursos que han de treure de la seva butxaca. I així, ara que també Isabel feia un recorregut històric, va començar l'actual conselleria retallant línies en les escoles oficials d'idiomes. I van tindre ja manifestacions i van tindre vaga. I ara s'està dient que el batxillerat, tant que es preocupa el batxillerat, que si el batxillerat d'arts no arriba a certa ràtio, que també es tancarà. I també hi havia una cosa de fa 3 anys, que les classes pues, mitjanes, populars, treballadores, podien tindre en l'escola d'instituts, que era l'auxiliar de conversa, que és un projecte del Ministeri, i que la conselleria està anunciant que l'any que ve no continuarà. És dir, i dius, bueno, i així que estem barallant-nos per no sé quina cosa, però al final els afectats som nosaltres, no?
Però l'afectat és la ciutat de la societat i l'escola és d'adults.
Clar.
Tu has dit,
i la formació
que
professional s'està tancant
cicles formatius. I això la gent no ho sap. I això és el que jo crec que és el que interessa a la gent escoltar. Que és el que vosaltres esteu reclamant i que a vegades jo crec que no arriba del tot a la població. Però és perquè la població, pues, a vegades, els temes que més ens preocupen o que més... Perquè la societat és aixina, pues, és la comparativa, i això és el que no n'hi ha que fer.
Sí.
Perquè la gent, a nivell econòmic, pues, la comparativa és sempre la comparativa, i a nivell d'horari la comparativa és sempre la comparativa. Però la gent el que té que entendre és que els mestres estan lluitant avui així, i estan lluitant perquè volen que la sanitat pública siga de qualitat, i que perquè siga de qualitat, l'administració pública té que ficar-se la motxilla allà davant i té que lluitar perquè això siga de qualitat. I n'hi ha que marcar-li la línia a la conselleria des de la població, que és la que li vota, que al final és aixina. L'any que ve tenen eleccions. Pues anem a veure si tenen ganes de tindre les ganes de fer que les nostres línies bàsiques de com a societat funcionen. Es diu sanitat, que ojalà també vagi anar tot ahir, però el tema de l'educació per a mi és fonamental, tema d'altres aspectes també socials, vull dir-te, jo crec que aquestes són els pilars, que són els bàsics, n'hi ha que afrontar-los, per això és important que vosaltres ho expliqueu.
L'estat del benestar,
sí.
En definitiva. Mos resten 7 minuts, més o menys, per a acabar aquest programa. Has parlat de batxillerat, Amant, i sí que m'agradaria parlar, encara que foren uns minutets o un minutet o dos, el que fora falta, el que fera falta de l'alumnat de segon de batxillerat, no? També, perquè, clar, aquesta vaga ve en un moment en el que ells estan en les avaluacions, ja també encara en les avaluacions, tenim ahí l'ESPAU també, i bé, quin missatge es pot llançar, no?
A, pues mira, el segon de batxillerat és un moment crític, no? Jo trobo que les persones que estem ací l'hem viscut en altra nomenclatura, però és difícil, no? El trobar en un moment de la teua vida de canvi, el trobar que t'estàs d'alguna manera, entre cometes, com a, o sent de cometes, jugant el futur, opcions, que vols, i ve una vaga en la qual el missatge que es dona des de l'administració en compte de negociar és que el professorat com a que menysprem, no volem l'alumnat i el volem retindre ahir, i crear ara uns serveis mínims abusius en els quals diu que el professorat no pot fer vaga perquè ha d'estar en totes les avaluacions, en tots els actes de registre, en l'ESPAU, etcètera, etcètera. No? El missatge és que trobem que aquesta vaga s'ha de solucionar, i s'ha de negociar, i que les persones han de tindre, pues, el dret, i l'administració ha de garantir el dret a que s'avaluen. A que s'avaluen en segon de batxillerat i a que puguen inscriure's en les proves d'accés a la universitat. I que, evidentment, pues jo avui estava en l'institut, perquè com a director he de fer el registre i estic sempre ahí en la panxa i el cor partit perquè no m'agradaria estar ahí, però veure l'alumnat que ve de segon debat i a profes que estan passant-ho, però molt mal, i famílies que també estan molt preocupades i amb molta raó, perquè des de la conselleria el missatge és que, que estem tenint els darrers. Jo crec que això s'ha de solucionar, que solucionarà i que podran fer les proves. I ja que estem en el segon debat, se n'anem a l'inici de tot, al principi, que és el 03, i vull connectar-ho en una vaga també de la plataforma estatal de 03 que va tindre lloc el dijous. Nosaltres allí en l'institut també hi ha formació professional del cicle de grau superior d'educació infantil, i les estudiants i els estudiants van fer també vaga en solidaritat amb tot això, perquè, entre altres coses, el personal de 03 no és personal de conselleria d'educació, no estan considerats ni d'educació. Encara tenim aquesta mirada assistencialista, benèfica, de que no, i forma part de lo que és l'inici de la vida, i en aquesta estructura social tan complexa i amb persones que venen a treballar i a aportar a la societat, necessitem serveis de qualitat. I vull dir, jo trobo que tant segon de batxillerat connectat en el 03 dona imatge, dona idea de la precarietat en la que estem i la necessitat, no?, d'una negociació i de que això es solucione d'una vegada per totes.
Pues tres minutets ens resten. Un missatge final, algú, o un de cada, curtet o no curtet, però més bé curtet.
Jo crec que nosaltres des de l'Associació de les Direccions de l'Escola Pública el que hem de fer és demanar a la conselleria que assumisca la seva responsabilitat i que tinguin clar que negociar no és una mostra de debilitat. Si negociem, guanyem tots i totes. I és la seva responsabilitat. No poden tirar damunt de les escoles, dels instituts, aquest conflicte educatiu. Ni nosaltres des de les escoles podem assumir la gestió d'aquest conflicte. O sigui, demanem per favor que s'assenten a negociar amb els nostres representants, perquè un conflicte educatiu prolongat no és innocu per a ningú. Fa molt de mal.
Malena, algun missatge?
Bueno, el missatge un poquet el que ha dit Isabel, no? Demanar a la conselleria que per favor que ens escolte, que doni solucions i que s'acabi aquesta situació, perquè és insostenible per a totes i tots, i a les famílies que ens donen suport, que vinguin a les concentracions, a les manifestacions, i que esperem que entre totes i tots puguem continuar lluitant i per el nostre alumnat, que és el que realment ens importa.
Amant?
Fa anys, en una paraeta, en una festa de poble, d'ací de la Marina, hi havia un xaval que diu: «Ah, tu eres profe en el Xevic». I el xaval estava hasta els nassos del Xevic i de l'institut, però se'n recordava d'un profe i diu: «Este tio era guai». Jo trobo que totes les persones que estan escoltant-nos recorden alguna mestra, algun mestre d'eixos guai. Doncs pues eixos mestres són els que ara estan en el carrer reivindicant que la dignitat de l'educació i el dret a l'educació de tota la classe treballadora com a serveis públics. La conselleria ha de negociar. Nosaltres estem per la labor de fer una educació de qualitat valenciana i pública, i ahí estem.
Joan?
Jo vaig a ser molt breu perquè està així el temps, però que nosaltres apoyem la vaga, que creguem que és una reivindicació justa i que esperem que la conselleria l'any que ve, pues, per tot el que no es toca a nosaltres com a famílies, iniciem un curs en menys ràtios, més valencià, més llibertat per als mestres, que els xiquets estiguin molt contents, que estudien molt, que aprenguin en l'escola també el que és la vida, igual que en les famílies, i que tots estiguin una miqueta millor, que seria un gran desig per a tots. Mm-hmm.
Pues moltíssimes gràcies als quatre per compartir amb nosaltres aquesta mesa, aquest debat, aquest programa. Isabel Moreno, Amant Ortiz, Malena Cremades, Joan Sarrió, moltíssimes gràcies als quatre. Gràcies, bona vesprada.
Gràcies a vosaltres.
Són les 3, les 2 en Canàries.